Rodrigo Domínguez. Atrevo-me a ir. Aquí, meio.
Aquí, Neus Roser. Atreveu com bar.
Tu Neus Mouer.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure de tot.
El búnquer.
...1878... Montcavrier, França. L'història d'avui comença en una granja de Montcavrier, un petit poble deixat de la mà de Déu enmig dels camps francesos. Les poques famílies que hi viuen són pagesos que cultiven la terra i pasturen els ramats.
Oh, sí. Què hem de fer a Montcavrier? Què collons has de fer?
Res. Té nom de formatge, eh?
Montcabrier.
Montcabrier.
Tots els pobles de França tenen nom de formatge.
Home, París.
També.
Sí.
També te'l compro. Però París no és França.
Ja.
És una altra cosa.
És com Barcelona.
Sí.
Barcelona no és França.
Barcelona no té nom de res. Hi ha una cosa que porti per nom no sé què a Barcelona.
Sí. Dic,
home, es podeu fotre pel cul.
Això. Barcelona World.
Barcelona World, què és això?
Què és això? Hard Rock ja l'han fet o encara no?
El Hard Rock crec que l'han acabat ja.
Ja està acabat, ja.
Ja està entrant la gent.
Demà l'inauguren ja, eh?
Demà ja hi ha la gent demanant préstecs allà per hipotecar.
Oi, sí, que es veu que amb la legislació actual dels casinos a Catalunya, que si tu vas a apostar i et queda 100 cèntims, és legal que el casino te faci un préstec.
Que bé, no?
Vostè ho ha perdut tot, no pateixi, li deixo 1.000 euros més.
A un interès del 75%.
Gasti-se'ls, cap problema. Vinga.
Demanar un crèdit a un casino és de next level, eh?
Hòstia.
Està fins al capdamunt, eh?
Sí, li van posar Hard Rock perquè l'odopatia era massa evident, diguéssim. Déu-n'hi-do. En fi, estàvem a França, eh?
Sisplau,
al mig
sisplau,
del camp,
sí.
Allà, amb pagesos.
Som ben lluny del
Hard Rock. Sí, aquí la vida és dura. A finals del segle XIX, les comoditats estan reservades als nuclis urbans. Nosaltres ens volem centrar en la família Trébuchon, concretament en un dels fills, l'Augustin-Joseph-Victorin Trébuchon.
Augustin-Joseph-Victorin? Quin nom tan repel·lent, no?
Eh que sí?
Sí.
Pobret, per això l'Augustin és un nen ben maco.
Augustin?
Sí, és un nen de mirada pura i brillant, humil i obedient. El nano ajuda a casa i es porta tan bé com pot. Penseu que ell és el gran de 5 germans. Ha de ser el germà responsable que cuida els altres.
5 germans? 5. Tu, el campaner ens agafarà tendinitis avui,
no,
eh?
No, encara que sembli mentida, no es mor cap dels germans.
Què dius ara?
Tots arriben a grans. Qui sí que es mor és la mare. I uns mesos després de la mort de la mare, el pare, sol i enfonsat, també es mor de pena.
Ostres, tu. Trobo que es mor fàcil la gent de pena, eh?
Sí. El dia de l'enterrament del pare, també enterrem la infància de l'Agustín.
Oh.
Amb només 12 anyets i orfe de pares, es converteix en l'hereu de la granja. Treballa de sol a sol per posar un plat calent a taula als seus germans. A l'hora de repartir, ell sempre es queda la ració més escassa. Això fa que l'Agustín quedi baixet i ben poca cosa. Amb prou feines arriba al 1,60 m.
Però és un germà responsable.
Sí, però petit.
Petit, eh? És responsable, però petit.
Com en Pere Aragonès.
Sí.
Responsable, però petit.
Poder, poder també era... Com a eslògan de govern?
Responsable, però petit.
Però petit.
Bòtil.
Bòtil, clar. Aquí
sí.
L'ha d'importar, que sigui petit.
Home, no.
Què el vols, gros, com l'Albiol?
Jordi Pujol, responsable, petit.
Petit. És que, clar, Pedro Sánchez...
No, massa alt. És massa alt.
No, jo no diria que és un tio responsable.
De...
Bueno, de les seves característiques, jo no és el que em ve de
no,
cop.
No, el primer que dius és alto i guapo.
Després l'otro. Alto i guapo.
Sí.
I l'otro.
I
l'otro vamos viendo.
En fi, pobre nano, eh? 12 anys,
qui?
Eh? L'Agustín,
vale,
12 anyets,
sí,
orfe de pares,
sí.
Cuidant els seus 5 germans,
és
portant
horrorós.
La granja ell sol.
És horrorós, és horrorós.
Doncs així és com passa els anys. L'Agustín fent-se càrrec de tot. Ara ja és un nano de 25 anys, però amb l'aspecte d'un home de 50.
Bueno, a tu et va passar el mateix.
Sí, sí.
No!
I tinc els pares vius,
no,
eh?
No, i els pares vius. I, però en Peyu amb 16 anys ja era així.
Sí, sí,
què
sí,
passa?
Sí.
És prematur, ets precoç,
sí.
Però tu ja fins als 95...
Jo ja no envelleixo. Jo ja està, jo ara ja
llavors
està.
Llavors ja s'encardaran els que... Ah, sembla gran! Oita. I quan hagis enterrat a tothom amb 95, què?
Què?
Anar al cementiri allà, ara qui és el gran? Qui és el gran ara?
Com te la cardes la quinoa ara, tu, eh?
Deixeu la quinoa.
Bé, el nostre amic, per molt que ho intenti, no surt de pobre.
Ostres.
L'economia familiar no remunta.
Sí, clar.
Un dia l'Agustín agafa el seu ruc i va fins al poble més proper.
Va.
Vol fer una compra per redreçar la situació financera. Ha invertit tots els estalvis en una cosa molt especial.
Tres mongetes màgiques.
No! Tant de bo.
Les has de comprar, eh?
Sí, sí,
si tu vas al mercat i te les ofereixen...
Home, home, és que... Què li has de dir a aquell borratxo?
Comprim tres mongetes, són sí, màgiques!
Són màgiques!
Són màgiques! És que ja m'estan ensenyant, si són tres botons.
Exacte.
Borratxo. No, però què compra?
Què
una
compra?
Eina, un tractor, un tractoret.
Un John Deere.
Oh.
No. Compra un instrument de música, un acordió.
No m'ho puc creure, això.
No. S'ha gastat tots els seus estalvis en un acordió? Que no hi és tot, que no...
No, home, no.
No, home, no,
Neus,
no.
Hi ha moments que els instruments han de, no. els hem de deixar de banda.
Sí, primer les llenties.
Sí,
després els instruments.
És que, clar.
És que a més, has d'estar molt segur.
Quan ets músic, és ben bé que ho veus tot d'una altra manera.
Molt segur del que fas, eh? O sigui, sí. Tu tens quatre germans a la teva responsabilitat. Estàs portant una granja, se t'han mort els pares, i gastes tots els cèntims en un acordió.
Tots.
Vas molt fort, nano, eh?
Tot
cap
a l'acordió.
Endavant.
Eh? Els de que vagin al Hard Rock també...
Tot a l'acordió.
Tenen aquest...
Doncs ha sigut arriscat, però l'estratègia li funciona. Resulta que l'Agustín té molta traça amb la música.
Ah.
Ara es dedica a anar pels pobles tocant l'acordió. Amb la ximpleria es treu un bon sobresou. L'Agustín es passa una bona temporada fent d'acordionista. Tothom el vol contractar. Llàstima que ens plantem a l'any 1914. Aviat se li acabarà això de fer de músic per les festes majors. Bàsicament perquè s'acabaran les festes majors.
Què dius ara?
Ha esclatat la Primera Guerra Mundial.
És que clar. Amb aquest ambient, quina festa major hi ha?
Sí,
et
res.
Penses que et vindrà l'Orquestra Diversiones
què
a tocar
va?
Amb una
va?
Plena Guerra Mundial?
No.
Bueno, poder sí, perquè aquests van a tot arreu.
A tot arreu, a tot arreu. Tot arreu. Sí, home, sí. Tiren un tiro, surt en Miquel del Roig allà darrere tocant.
Sí, tot darrere, aquest li és igual, els tiros.
Sí.
Aquest ha viscut el franquisme,
home,
aquest tio li és igual. Si
home.
No l'han afusellat ja...
Bueno, i que jo l'he vist en alguna festa major que si no hi havia tiros li faltava poc.
I aleshores que toca en Miquel
sí,
del Roig...
Sí, queda el pitjor, eh? Queda el pitjor allà, eh?
Ell, o sigui, el públic pel que ha tocat Miquel del Roig...
Bueno,
ja pot anar a tocar una presó del Salvador,
i tant,
si vol, eh?
I tant. França està en guerra. Milers d'homes són cridats a files. L'Agustín, però, és una excepció.
Què dius?
Com que ha de mantenir els seus germans, l'alliberen del servei. Amb 36 anys i sense experiència en armes, l'Agustín ha quedat exempt d'anar a la guerra.
Quedar-se orfe amb 12 anys a principis del segle XX són tot avantatges.
Fixa't, eh?
T'has escapat d'una de bona, eh?
Ah, mira.
Ah, noi.
Bueno, com que l'exèrcit no el recluta...
Què passa?
S'hi allista ell voluntàriament.
Jo, allò d'aquest nano... Quan va comprar l'acordió ja vaig veure que no hi era tot. Semblava que remuntava, però ara amb això...
L'Agustín és un nap buf i l'exèrcit primer no sap ni si acceptar-lo. Però al final li troben la posició perfecta per un nano tan petit com ell. Farà de missatger. Transportarà a les ordres dels oficials fins a primera línia. És una feina molt perillosa i necessiten algú petit i esmunyadís.
Sí que és petit, no?
Sí.
Enfilis en aquest colom i vagi portant missatges.
No.
Que petit que és!
Va caminant.
Ah, va caminant. Val,
va caminant.
Val.
També en una feina tan perillosa que el màxim que pots fer per evitar morir és que siguis més petit que els altres? Ojo, eh? Cuidado.
Ojo la tecnologia, eh?
L'estrena de l'Agustín és de les sonades. Participa en la batalla del Marne, un xafastre on moren mig milió de soldats.
Hòstia,
i ell en surt sense cap rescada.
Oh, clar, els trets van a metres tanta i pico.
Clar, ell és petit. Quan l'infern de la guerra els dona un descans, l'Agustín aprofita per distreure la tropa, amenitzant l'estona amb l'acordió que sempre l'acompanya.
És un crac, home.
Ei, ei!
¿Dónde está Marta Sánchez?
Mira, darrere l'acordió. També va a estampa.
Sí, Déu-n'hi-do. Al cap d'uns mesos, és destinat a Verdun.
Ai, ai, ai.
La batalla de Verdun és un altre xafastre on perden la vida un milió de soldats. Aquesta vegada l'Agustín sí que es fa una ferida a la mà.
No.
Però res li impedeix continuar tocant l'acordió.
Hosti, pesat, nano. La gent, ostres, Agustín, t'han fet mal la mà, no podràs tocar. Sí!
Sí que puc!
Que s'aprengui una altra cançó, no?
Per favor. Després de la batalla de Verdun, l'envien al nord de França, a prop del riu Somme. Si al Marne moren 500.000 de soldats i a Verdun 1 milió, a la batalla del Somme hi perden la vida 1.300.000 soldats.
Però és que ha vist morir més gent, aquest tio.
Bueno, mira, 2.800.000, de moment.
I n'ha tocat l'acordió.
I ell se li ha rascat la mà.
Aviam si aquest serà malestruc l'acordió.
Mira, com sempre l'Agustín esquiva les bales com si res i ell en surt altra vegada sense cap rascada. Els mesos passen i sembla que la guerra està entrant a la fase final. França i els països aliats tenen la paella pel mànec.
I passem per la pàgina 5. Això vol dir que l'Agustín sobreviu?
Calma.
O està 10 pàgines palmant-la?
Un moment.
Què?
Som a la matinada de l'11 de novembre de 1918.
Ai, ai, ai.
Les negociacions entre les dues forces s'han mantingut a bord d'un tren a un bosc francès. El representant de l'imperi alemany està revisant el document per firmar la seva rendició.
Està mirant allò d'acceptar... aceptar términos y condiciones.
Sí.
Salta tu, home!
Tira, home!
Signa!
Firma!
Clica la pestanyeta aquella!
Si fa un moment estàveu fent la guerra, què t'ha d'estafar aquest noi?
Què t'ha de dir? Què t'ha de dir? Que t'enviarà mails cada setmana per dir-te...
L'oferta d'este mes.
L'oferta d'este mes, sí.
Ens situem a les últimes hores del conflicte, a les 5:45 de la matinada,
sí.
6:45.
Sí, molt aviat.
Els alemanys signen l'armistici.
Va, molt bé, molt bé. Vinga, doncs va, ara cap a la dutxa.
No. Què? Han signat el document, però la guerra encara no s'ha acabat. El document han pactat que a les 11 del matí s'acabarà la guerra, d'aquí unes horetes.
Però si han signat, l'armistici està signat.
Ho volen fer així, Jair. Jo no sé de guerres, jo. Però ells diuen, s'acaba la guerra...
A les 11.
A les 11.
A les 11, eh?
Sí, durarà fins a les 11 del matí perquè els hi fa gràcia que sigui les 11 del dia 11 del 1911.
Hòstia, ens han sortit...
Del mes 11, perdó.
Del mes 11.
Ens han sortit... anat enrere la guerra.
Sí, carai. Ens ha sortit Pere Punyetes, ara, eh?
Sí.
O sigui, portem 8 milions de morts i...
I si acabem ara... No. Hi va haver una a la reunió que va dir... I si fem els 11...
Va. I els altres... Vale. Ara ens posarem una mica tontets.
Sí, doncs així és com van les guerres. Sí, amb quatre són normals a dalt.
Sí, tal qual, eh?
El motiu principal, però, a banda de l'anècdota de 11-11-11,
sí,
és donar un marge perquè la notícia arribi a tots els fronts, que tothom tingui temps de saber-ho.
Sí.
Mentrestant, la majoria d'oficials demanen prudència a les seves tropes, que ningú faci cap bestiesa. Han de procurar arribar vius fins a les 11. Ah. També, no? Si saps que a les 11 s'acaba...
Deixes de disparar.
Ara, ja cuidado, que això ja...
Tranquil.
Aquí ja no estem lluitant per ningú, si això s'acabarà a les 11. El regiment de l'Agustín, però, és diferent. És l'únic regiment francès que entra en combat encara que saben que la guerra s'acaba d'aquí unes hores. El nostre amic té una última missió. Transportar un missatge al capità, a primera línia de combat.
Però quin missatge? Què has de dir? No em pot esperar a les 11? Aviam, quina hora és ara?
Ara són 11:45.
Si falten... Que falta un quart d'hora?
Sí, noi.
M'estàs dient?
Sí.
Ja li diràs el que hagi de dir després. A la guerra no crec que vingui d'un quart d'hora res, eh?
Noi... L'Agustín està platòric, com sempre. Mentre les bales xivolen al seu voltant, ell es dirigeix fins al lloc del capità.
Ai.
Tothom sap que la guerra s'acaba d'aquí poc. La gran majoria de soldats francesos s'amaguen tan bé com poden. Però l'Agustín ha de portar el maleït missatge al capità. Són les 10:50. Falten només 10 minuts pel final. Mentre l'Agustín avança per les trinxeres... Se senten crits d'alegria i celebració. Són les 10:53.
Minutatge molt concret,
sí,
eh?
Sí.
Estem suant aquí. Va!
Vinga, vamos!
Va, Agustín! Va! Treu l'acordió, home! Va!
Les 10:53. El final és a tocar i la posició del capità també. L'Agustín s'incorpora i...
Oh, no m'ho diguis, això, eh?
Una bala li perfora el cervell i cau mort a l'acte.
Agustín!
Dins del puny tancat hi troben l'últim missatge que havia d'entregar.
És que no sé ni si vull saber el que diu la nota.
La nota diu...
No ho diguis, és que no ho diguis, perquè se m'han anat els ulls dues línies més avall i ja ho he llegit. Fes-ho pel públic, si vols.
La nota que portava el nostre amistat Agustín. La nota que estava transportant al camp de batalla entre bales quan faltaven pocs minuts per les 11, l'hora que estava pactat que s'acabaria la guerra, la nota que no es podia esperar 15 minuts a portar fins al capità, la nota per la que valia la pena arriscar la vida i deia... Vaig a llegir-ho textualment. Sí, intentaré llegir-ho a poc, sí, i amb tots els matisos, perquè és un missatge prou important.
Home,
perquè s'entengui bé i no hi hagi confusions.
Ha costat la vida d'una persona, aquest missatge.
La nota per la que el nostre protagonista ha mort diu...
Aviam.
Reunió a les 11:30 per menjar. Jo, noi...
Porta la nota, és molt important. Porta la nota.
Segur,
no.
Segur?
Sí,
no podem esperar, no, perquè vindran els macarrons freds.
Ha de ser ja. El cuiner, si no està tothom a taula, no fa la pasta.
Després de 1568 dies de guerra, l'Augustin Trebuchon mor quan només quedaven 7 minuts pel final.
Déu meu, senyor.
És l'últim soldat francès mort durant la Primera Guerra Mundial. Tenia 40 anys.
Mare que em va parir. Agustín Trebuchon, és digne d'entrar al búnquer.
Espera, Jair, no corris.
Què passa? És mort, no?
No, espera't. Tirem un parell d'hores enrere.
Ep.
Ens situem a les 9 del matí, en un pont que fa de frontera entre Bèlgica i els Països Baixos.
I què passa? Què passa?
Allà estan desplegades les tropes canadenques. La notícia de l'armistici s'escampa per primera línia. Els soldats ho celebren, l'alegria és immensa. Un d'aquests soldats és en George Lawrence Price. George Lawrence Price és un jove canadenc de mirada pura i brillant.
Ah.
Alt i ben plantat.
Eh?
L'altre era petit i responsable.
Sí.
Alt
sí.
I ben plantat. En George ha lluitat com el que més, però el seu físic extraordinari també li ha permès gaudir de la companyia de les noietes franceses durant el conflicte.
És que no sé qui és aquest fucker, però em queia millor. Em queia més bé el francès.
Imagina't.
Mira que no ho he dit mai a la vida, aquesta frase.
Tranquil. Ara ho entendràs, Jair.
Aviam.
Només queden 2 hores perquè la guerra s'acabi, però el comandant d'en George ha decidit assaltar un pont per tallar la retirada de l'exèrcit alemany.
El maten?
Doncs no.
Eh?
Són les 9:30 del matí, 9:45, i en George i els seus companys ja han recuperat el pont. Els alemanys no hi han posat cap resistència. Només queda 1 hora i mitja perquè s'acabi la gran guerra. Ara sí, el comandant d'en George ordena als seus homes que acabin un forat a terra i s'amaguin. Estem un forat,
sí,
ens amaguem aquí sota i esperem que això acabi.
És de canadenc.
Ja han demostrat ser uns valents.
Sí,
morir tan a prop del final seria ben absurd. Mentre esperen pacientment al final, se senten uns trets d'un soldat alemany que encara dispara.
Déu, pesat, eh?
Pesat l'alemany aquest, hòstia.
Noi.
Com pot ser? Com pot ser que l'alemany els dispari? Aquell traïdor els està vacil·lant o és que no ha entès que la guerra està a punt d'acabar-se? Són les 10:40. L'alemany continua disparant contra les posicions canadenques. En George ja li ha pujat la mosca al
nas.
Ell i uns quants homes surten de la trinxera i van a buscar l'autor dels trets.
Malament.
Jo, de veritat, eh?
Escolti, vostè!
Queda't
vostè,
al forat.
Ei, què dispares?
Què cony dispares?
No li entiu una escopeta, no hi has de parlar de res.
El tirador és a dins d'una casa. En George hi entra i escorcolla cada habitació. Si l'alemany no vol rendir-se, l'hauran de matar. Quin remei?
Què vols?
En George obre l'última porta que li queda i ni rastre. El tirador es deu haver esfumat.
Doncs cap a dins el forat una altra vegada,
no?
Què hem de fer?
És que ja no hauries d'haver sortit.
No hauries d'haver sortit. Queda't allà.
Jo estaria... Bueno, jo hagués fet un forat en el forat. Allà, ben enterrat, amagat, allà. Jo quan arribin les 11 em crideu. Són les 10:57. Només queden 3 minuts perquè acabi la guerra. Quan en George surt al carrer... El cor li fa un salt.
L'alemany! Mata'l!
No!
Què?
En George s'ha quedat embadalit mirant una noia belga que li somriu des d'una finestra. En George li torna el somriure i ella el saluda amb la mà, però ell no li tornarà mai el gest.
No puc creure.
En George s'ha despistat i el tirador alemany li ha rebentat el pit d'un tret.
No puc creure.
Els seus companys intenten salvar-li la vida, però no hi ha res a fer. Són... Les 10:58, en George Lawrence Price ha mort quan només quedaven 2 minuts pel final de la guerra. Tenia 25 anys.
Nano, quines històries tan tristes avui, eh?
Ara situem-nos al febrer de 1918.
No, si us plau, un altre cop enrere.
10 mesos enrere, Jair.
Si faltaven 2 minuts per acabar la guerra, ja ho teníem, però si ja ho teníem fet.
Noi.
Si us plau.
En Henry Gunther és un nano de mirada pura i brillant.
Sí.
Amb aquest nom penseu que en Gunther està lluitant amb el bàndol alemany,
sí.
Però no és així. Té cognom alemany, però és un soldat americà.
Val.
En Henry és fill d'immigrants alemanys que es van instal·lar als Estats Units. Com una broma de mal gust, en Henry, fill de pares alemanys, ha hagut de tornar a Europa per matar precisament alemanys. El pitjor de tot és que durant els primers mesos de conflicte la resta del seu batalló es pensen que en Henry és un espia alemany.
Hòstia, no.
Home, amb aquesta cara d'alemany que fot,
sí, és que
i aquest cognom...
Gunther, eh?
Gunther.
No, home, no.
El nano fot una cara de guiri que no s'aguanta. Els companys el consideren un espia enemic. Però en Henry és un americà i un patriota convençut. Els Estats Units van acollir la seva família. Ell es considera més americà que la Casa Blanca. L'únic que vol és defensar el seu país i tornar al seu poble per casar-se amb la seva xicota, una noia ben americana. En Henry, valent com un americà i disciplinat com un alemany, demostra el seu compromís al camp de batalla i aconsegueix arribar a sergent. Un dia, el nostre Henry aprofita un moment de calma per explicar els horrors de la guerra en una carta que envia un amic seu. Estimat amic, això és un autèntic infern. Els soldats americans vivim en unes condicions deplorables. L'únic consell que et puc donar és que intentis evitar que et reclutin per l'exèrcit. El teu amic, Henry Gunther.
Això és un bon amic,
sí.
Bon consell.
Tio,
ara ja no enviem ni un WhatsApp.
No, res.
Per avisar d'aquestes coses, i abans t'enviaran una carta.
Una carta ben escrita. El que no sap en Henry és que totes les cartes passen una censura. Les cartes són un instrument essencial per mantenir la moral del país i l'escrit d'en Henry pot ser perillós. Com a càstig, quan llegeixen la carta, el degraden a soldat ras i quan la resta de soldats coneixen el contingut de la carta, el tornen a deixar de banda. Tornen a sospitar d'ell, el seu esforç no ha servit de res. Però el cop més dur li arriba uns dies després, també en forma de carta, la promesa d'en Henry, la noia americana,
sí, què?
Ha sabut que l'han degradat de categoria i ha decidit abandonar-lo.
Malxinada.
Molt malxinada, aquesta noia.
Ah.
Hòstia.
Tu?
Home.
Què estaves amb ell? Perquè era sergent?
Ah, mira.
Què és això?
Què és aquesta merda?
Què vol?
Carinyo, m'han baixat de càrrec a la feina. Pues et deixo.
Pues et deixo.
Pues molt malament.
Escolti.
En Henry ho ha perdut absolutament tot per culpa del seu escrit. El pobre nano també ha perdut la mirada pura i brillant. L'únic que el manté dret és l'amor a la seva pàtria. Vol demostrar que s'equivoquen, que ell no ha traït el seu país.
Però quin país, si es pensen que és un espia alemany?
Mira, ens situem ara a la matinada de l'11 de novembre de 1918. Reunits en un vagó de tren, els líders de les potències europees han acordat el final de la guerra. Tot acabarà a les 11 del matí.
Això em sona, eh?
Pues mira.
Això em sona.
La notícia de la pau enxampa en Henry Gunther en un poble al nord de França. Són les 10:44 i els soldats s'abracen i criden eufòrics. Només 16 minuts els separen de tornar a casa. Mentrestant, en un racó, en Henry Gunther té la cara encesa de ràbia. L'últim que vol és tornar a Amèrica sense haver restituït el seu càrrec de sergent. Però les ordres són ben clares per tothom. No fer cap bestiesa. Intentar arribar viu a les 11 del matí.
Quietos, chicos.
No fer cap bestiesa. Que t'arribi aquest telegrama. No fer
cap
no
bestiesa.
Hacer cap bestiesa.
Quieto todo el mundo.
Quieto.
Són les 10:53. En Henry i els seus companys patrullaran una carretera deserta. És un tràmit que han de fer. Cap dels dos bàndols desitja atacar. En Henry mira el seu rellotge i les busques ja marquen les 10:58. Només dos minuts i la guerra s'haurà acabat.
Tothom quiet, me cago en Déu.
De cop i volta, un dels soldats capdavanters alerta que hi ha una posició alemanya a 200 metres. Un niu de metralladora.
A 200 metres? Jo ja trigo més de dos minuts a fer-los.
És que a 200 metres hi ha una metralladora.
200 metres, mare Déu, si no ho veig des d'aquí.
Si no es veu.
Què fas?
Tranquils, no us poseu nerviosos. Els alemanys també saben que la guerra s'està a punt d'acabar. Si ningú fa cap bestiesa,
sí,
arribarem a les 11 sense problemes.
Va.
Són les 10:59.
Home, no, mal moment per tenir el rellotge malament, eh?
Sí.
Ah, aquí li fem el 5.
Jo vull avançar. L'últim minut de la Primera Guerra Mundial, amics.
Hosti, què pot passar en 60 segons? No pot passar res. Màxim, un gol del Madrid.
Màxim.
Que això segur.
Segur que hi va ser aquell moment, segur. Mentre tot el seu regiment gira cua, en Henry s'atura. Cala la baioneta al fusell i arrenca a córrer cap a les posicions alemanyes.
No m'ho puc creure, no m'ho puc creure.
Tio, és tonto, aquest tio és tonto.
És que de veritat, eh?
La resta de soldats criden i proven d'aturar-lo. Els alemanys tampoc s'ho poden creure. Hi ha un sonat que carrega contra ells. I sol, ell sol, eh?
És que...
Això passa quan falta un minut per al final de la guerra. L'últim que volen és disparar-li. Surten de la posició i li criden perquè s'aturi. En Henry cada vegada és més a prop. Els alemanys criden stop, stop,
amb totes les seves forces, però en Henry continua amb ulls de boig.
Henry, torna cap aquí.
Henry!
Passa cap aquí.
Henry!
Henry!
No te metas palo hondo!
Déu meu.
Els soldats alemanys, amb el cor encongit, al final, obren foc contra ell.
Hòstia, bueno, han assegurat el tiro, eh? No era un tret per espantar-lo, eh?
No. Són les 11 del dia 11 del mes 11 de 1918. S'acaben de disparar els últims trets de la Primera Guerra Mundial i en Henry Gunter és ben mort a terra. Henry Gunter ha estat l'últim soldat a morir durant la Primera Guerra Mundial. Quedava un minut pel final. Tenia 23 anys.
Molt bé, noi.
Aviam, el seu acte no serà del tot inútil. El cos de Henry Gunter tornarà a Baltimore, però no ho farà com a soldat ras, sinó com a sergent a títol pòstum i condecorat, tal com ell desitjava. Durant les últimes hores de la Primera Guerra Mundial, més de 3.000 soldats van perdre la vida de forma innecessària entre la signatura de la pau i l'alto el foc definitiu. Trebuchon, Price i Gunter són oficialment els últims 3 soldats morts en combat. Quedaven 7, 2 i 1 minut pel final de la guerra.
Carai.
Els carai. Voleu veure?
Tenim 3.
Tenim 3 retratos.
3 retratos,
bueno,
avui, eh?
Un muntatge que hi surten aviam, tots 3.
Aviam.
Guaita'ls, aquí els teniu.
Hòstia, no. Déu-n'hi-do.
Està molt bé el muntatge. Sembla una orla d'aquelles americanes,
sí,
que fan.
Muntatge preciós, muntatge amb els 3 retratos dels 3 últims soldats.
3 personatges, Agustín Trebuchon, George Price, Henry Gunter. Aviam, què en penseu? Perquè és valen el mateix, eh?
Sí.
El que dieu val pels 3. Són dignes d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Pobrets.
Pobrets, eh?
Pobrets, eh?
Ja s'ha de ser ximplet.
S'ha de ser ben idiota, eh? Mira que són ganes de complicar-te la vida. Estigues quiet, 10 minuts.
Estigues quiet.
És estar-te quiet.
El que m'ha fet més pena era el pobre Agustín Trebuchon.
Sí.
Porti aquest missatge, el portes tu.
És que clar.
Vostè ha vist quina hora és?
I l'altra, que... hora de dinar. Porta el missatge que el cuiner ha de cuinar.
A més, quina hora de dinar són? 2:15?
Sí, a les 11:30.
Per molt francès que siguis, és aviat estar per un francès.
Collons, home, a 11:45. Tots reunits per menjar.
Però si tinc el Colacau al coll, encara.
Déu.
Sisplau, eh?
Bé, en fi, els 3 últims soldats que van morir a la Primera Guerra Mundial. Fort aplaudiment per tots 3, perquè tots entren al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. La, 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 la.
Ocell, què passa? Què passa?
No, que t'he agafat el boli perquè tens un boli aquí teu, aquí darrere.
Aquí hi ha un boli.
Ara,
sí,
gràcies.
Però jo tinc un boli blanc per aquí que algú me l'ha robat.
Això no sé, sí.
No!
No, que està aguantant un cable.
Està aguantant un cable,
aquest boli. És un boli de càrrega.
Sí.
Neus Rossell, què tal i què ens portes?
Però no preguntes què tal aquests senyors?
Home, què tal aquests senyors?
A veure, el tercer no...
No t'ha agradat?
El tercer no.
El primer i el segon sí.
L'americà no t'agrada, és
veritat. El missatger, estem d'acord que ve...
Era petit, amb això ja el té guanyada.
Perquè a més va morir i qui no era culpa seva, ell complia ordres.
Que per cert, deia menjar, no deia dinar. És el segon esmorzar aquell que es fa a l'hora del pati.
Bueno,
sí?
Sí, és una pera, una mica de cosa.
O sigui, és pitjor encara.
Sí, sí.
Quedem per fer el segon esmorzar.
Sí.
Jo crec que serà això, sí.
També, si aquell dia, després de tota la guerra, no menges, no passa res.
Sinó, crec que no passa res.
Si no fos la poma de mig de matí, vols dir que passa alguna
cosa? No passa res. Crec que molt malament has d'estar per morir-te per no menjar-te una poma.
Però aquest últim anava amb mala bava, perquè volia ser enterrat amb medalles.
Per què? Perquè era americà.
Era americà.
Sí, i si algú ens cau pitjor que els francesos, són els americans.
Sí.
Va, vinga, a parlar de coses. No sé de qui parlar-vos dels 3, perquè, clar, m'heu fet aquí coses de 3.
Home, tens 3 preguntes, és una pregunta de cada un.
Jo, home, ara canviarem-ho ara.
Torno a fer tota la secció.
A veure, així en general, us haig de dir que l'últim dia de la guerra va haver-hi més baixes de les habituals, que aquest en Henry no és l'únic que volia medalleta abans de dormir. És com la lleteta abans de dormir.
Doncs medalleta.
Medalleta abans de morir.
El nen me vol medalleta.
Tothom té les seves manies. Aquesta ximpleria d'home enfurismat i amb testosterona exagerada va fer que milers de soldats morissin quan la pau ja estava estava assignada. Estem parlant d'un total de 2.738 soldats europeus morts l'últim dia, i 320 estatunidencs, americans.
Ostres, molta gent, eh?
Molta gent.
Sí.
No, i l'últim dia no hi baixis.
No, l'últim dia t'agafes la baixa.
Sí.
Què et faran, què et faran?
Pel que fa a Trebuchon, el nano amb qui ha començat la biografia, heu de saber que el document oficial de la seva mort diu que va morir el 10 de novembre.
A més...
Sí, perquè els francesos van considerar que no quedava bé que el dia 11, que era l'últim dia, hi hagués morts.
Clar.
Vaja, home, vaja, millor sempre... posar un dia abans.
Ah, sí, ara de cara a la galeria.
Ah, això sí. Passades les 11, també van haver-hi morts.
Ah,
sí.
Ostres.
Destaca un oficial alemany que li van disparar al pit quan sortia de la trinxera i s'adreçava cap als americans sense ànim d'atacar-los, eh?
Déu meu.
La pregunta, mira, no, la pregunta va per gent de Porreig d'aquí davant.
Aviam, aquests ganàpies.
Per què aquell oficial alemany caminava en direcció als americans? No els volia matar, eh? Opció A, perquè els volia preguntar si la guerra ja s'havia acabat.
Molt bé.
Opció B, perquè volia una mica d'aigua, que estava mort de set. I opció C, perquè volia canviar-se de bàndol abans que s'acabés la guerra.
Ostres. Què us sembla?
A, B o C?
La C o la A, eh?
La B.
La B. És un caire, un caire.
No, la C.
Què, la B?
Sí.
La B.
A veure si és la B.
Vinga.
Sí que és veritat que passa això de la A o la C i és la B, però aquesta vegada no, eh?
No.
Perquè no poso gaires Bs últimament.
No.
És que se'm va dir que posava moltes Bs, ara intento que no. Doncs la resposta correcta és la A. Volia preguntar si s'havia acabat la guerra.
Home, mira si s'ha acabat, de cop.
Mira. S'ha acabat o no?
Per tu, de cop.
Per tu sí que s'ha acabat.
S'havia acabat, ostres. Però devia sobrar la munició.
Home,
no sé, però bueno, ahorita ja s'ha acabat, però jo què sé.
Però és que jo estaria ben quiet, eh?
Jo també, eh?
Vull dir, haurien de venir-me a estirar els braços.
Sí, sí, jo em quedo aquí en aquest forat.
Jo, si et diuen que acaba a les 11, jo fins a les 12 no em bellugo.
No, tu ben quiet allà.
Ja està. De veritat.
Vai, parlant de munició.
A
veure, a l'acabar la Primera Guerra Mundial, molts soldats anaven ben armats amb molta munició a sobre.
Sí que és veritat.
Munició que ja no caldria, en principi, si no fem el boig.
Va, s'ha de tornar a algun puesto, no la pots deixar al mig del bosc, tampoc.
Bueno, bueno, sí, és veritat, què es fa?
No sé, què se'n feia de la munició un cop acabada la guerra? Doncs mira, m'ho respondrà la gent de Tona.
Aviam.
No sé com aneu, munició.
A Tona? Bueno.
La pregunta és, què feien els soldats de la munició que els sobrava un cop acabada la guerra?
A veure.
Opció A, la tornaven als magatzems per si hi havia alguna altra guerra.
Ah, això no
que
no
ja us diré, spoiler, sí.
Ja ho has pagat, ja ho has pagat.
Sí, ja, la Segona Guerra Mundial.
No sé si caduca, de la Primera a la Segona Guerra Mundial.
No ho sé.
No ho sé.
Opció B, la venien a altres països.
Ah.
I opció C, la gastaven tota disparant a l'aire.
Que vaja.
Hòstia, difícil. Se la venien. Però ha dit que no posava gaires bé per això, eh?
No, estava pensant en això.
Ha dit que no posaven gaires bé.
Sí, doncs.
Que som catalans, tu, que se la venen.
Se la venen.
Se la venen, se la venen és la B, eh?
La disparaven a l'aire, perquè l'han de rebentar.
Què?
Hauríem de prendre una decisió.
Entre la B i la C, està.
Jo, va. Sí?
Doncs va, la B, la B.
La B, si és la B, va.
Quina era, Neus?
En Marc ho estava dient bé. És la C.
La C.
La gastaven tota disparant a l'aire.
Ah, molt bé.
Sí. Els oficials anaven a disparar, els animaven a disparar lliurement, els soldats, fins que s'acabés la munició, perquè així no l'havien de traginar cap a casa, perquè pesa molt.
Està molt pensat, sempre que una bala pesa, eh?
Sí, no, ja de pas mateu els cavalls, que també és un merder, bé, els de tornar.
Sí, sí, hosti, tu. Deixeu el tanc, deixeu-lo aparcat aquí, també, tu. Un merder.
Va, i parlant de les últimes morts de la Primera Guerra Mundial,
sí.
En Harry Patch. És
Harry, què és aquest personatge?
En Harry Patch,
és un osset?
No, un gosset podria ser,
ah, sí,
no? Perquè
en
Postman Pat era un osset, un gosset.
Era, no, però... En Postman Pat, era un, des de quan? Si era un carter.
Qui era un carter? Però, i qui era,
gos? Era una persona.
Qui era el gos que tenia, que era carter?
Postman Pat.
Postman Pat,
Postman Pat, Postman Pat.
Postman Pat.
I què dius, que hi havia un gos carter?
No, 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 en Harry Pat, sí, jo sí, em sembla que hi havia un gos carter.
No, no és gos, és una persona.
I no existeix cap gos carter, eh?
Tenia un gat, en Postman Pat.
Clar, un pat, Postman Pat té un gat, ja ho diu la lletra.
És igual, en Harry Patch va ser l'últim soldat supervivent de la Primera Guerra Mundial.
L'últim que es va morir.
L'últim, el més longeu,
diguéssim.
Va sortir viu de les trinxeres i va viure fins als seus 111 anys.
Home, Déu-n'hi-do.
Són molts, eh?
Sí.
Són molts, sí.
Va morir el 25 de juliol de 2009.
Mira, es va acabar la guerra a les 11 del dia 11 del mes 11 i va viure fins als 111 anys.
Ostres,
sí. Va morir 7 dies després que un altre company seu de la guerra.
Oh, mira, que maco.
Va ser, o sigui, que va ser l'últim, per molt poc. Evidentment, l'enterrament va ser amb honors. Llavors, la pregunta n'hi ha per la gent de Sant Cugat.
Sí.
Què van fer al seu enterrament perquè es notés que aquest senyor era important?
Aviam.
Opció A. Va anar-hi a cantar Amy Winehouse.
Ostres, mira. Ostres, tu.
Home, és d'allà.
Home, sí.
Opció B. Van anar-hi un reguitzell de soldats britànics. I opció C, van fer repicar les campanes 111 vegades.
Oh, quin mal de cap.
Com els anys que tenia.
Ostres.
Què dieu?
La C.
La C,
no?
Però
111 vegades.
Però la Amy és bastant èpica, també, la Amy.
No sé, em sona molt raro. Bueno, em va dir...
Quan va morir? Quan va morir l'Amy Winehouse?
El senyor es va morir el 25 de juliol del 2009. L'Amy Winehouse es va morir...
Més tard.
Sí, home, Amy...
No sé.
És a voleo.
La C.
La C.
Anem a veure si és la C.
Correcte!
A veure, quan faig les respostes ja miro si l'Amy o no és viva. No vaig tant a la babalà, no vaig tan a cegues. Doncs les campanes van repicar 111 vegades.
Déu-n'hi-do.
Va ser a la catedral de Wells el dia 6 d'agost i les campanes van començar a sonar a les 11 del matí.
Segur que algú es va queixar, segur.
Home!
Segur.
És que
ja
no sé,
està bé, ja està bé. Ja, prou, no es pot dormir, que poble o què?
Escolti, a les 11 del matí, si vostè està dormint, té un problema, eh?
Jo crec que 111 són bastantes, són masses, un pèl masses.
És molt estona.
En fi, només l'ha encertat l'última fila del búnquer, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! El pack de llegums amb mongeta seca, cigrons, llenties, una mica de tomàquet, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Saben, però
de veritat, clar. De veritat, com no la sapigueu...
No la sapigueu, després de tot el que s'ha dit.
Mare de
Déu! Aviam, qui sap quina cançó és aquesta?
La primera i la segona no saben, i estan molt nerviosos.
Cares d'estupefacció, eh?
Aviam,
de qui deu ser?
Qui sap aquesta cançó, de qui és i com es diu?
Que aixequeu el dit.
Aviam, aixequeu la mà sense dir-ho.
Ja ho he dit, el primer i el segon.
Tenim a la primera fila i a la segona que no poden participar.
El rock del rellotge, no?
El rock del rellotge.
Són professors.
Home, és el rock de la presó.
Què és això?
El rock de rellotge és una cosa de què és?
No ho sé, no ho sé.
És un exercici d'escola
o no? No ens facis cas.
Sí, jo crec que no ho sabem.
No ho sabeu.
La lletra és en anglès.
Sí.
Na 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 na
na na na na
na na
Amy Winehouse.
Sí, ha sonat per aquí, algú li ha dit, eh?
Sí. L'Amy Winehouse.
Ah, Amy Winehouse.
Ha costat, però ha sortit. La cançó és Re-Up, de l'Amy Winehouse. Això direm que ho han endevinat l'Iñaki.
Direm.
Per tant, ell s'emporta el lot de conserves. Ferrer, fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Vols fer una pregunta? Envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, bunkerins.
Hola.
Què tal? Com esteu?
Bueno, bé.
Si a la final de la Champions League de futbol...
Va, prou.
...algun dels jugadors fos fan del búnquer i marqués el gol de la victòria, com us agradaria que el celebrés per dedicar-vos-el? Gràcies. I felicitats pel programa.
Pregunta concretíssima,
sí,
trobo,
molt.
Eh? Molt bé.
Concretíssima, però a veure, la guanyarà el Madrid. I no crec que entre els jugadors del Madrid hi hagi algú...
T'imagines que un jugador del Madrid escolti el búnquer?
Home, m'encantaria. No m'ho imagino, però m'encantaria. I Carvajal, per exemple, Vinícius.
Vinícius, una declaració. Millor sempre escucho el búnquer...
No parla així,
no? No sé què escolta...
Cantant la cançó. cantant la cançó de la tuberculosi.
De la tuberculosi.
I ja, animat hola, hola, el públic.
Hola, hola, jo sóc la tuberculosi.
Home, si això passa algun dia i això ho engega un jugador del Madrid, em faig del Madrid.
Aquí l'únic esportista d'elit capaç de guanyar alguna cosa que escolti el búnquer, que sapiguem, és Kilian Jornet.
És dels nostres millors fans i és segurament el millor esportista del planeta.
Sí, és així.
Esportista o atleta, no sé com voleu dir-li.
O extraterrestre.
O és un tio que el que ha fet no fa ningú. Per tant, s'ha de crear una disciplina nova per aquest senyor.
Doncs el Kilian Jornet, el pròxim cop que pugi a l'Everest, per exemple,
que canti allà
la cançó de tuberculosi.
Saps què hauríem de fer? És que ja no sé ni si porta motxilla en Kilian Jornet.
No, què va? No.
Perquè
va?
Si no diria, li enviem una tuberculosi en forma de clauer.
No li portis coses, home. No.
Ell sempre està explorant els límits.
Sí,
jo no sé què més vol explorar.
No, que no explori.
Perquè vaig veure l'altre dia, no estic mirant el límit. El límit de què, Kilian? Kilian, ja ho has petat tot.
Prou.
Queda't a
casa. Prou, és que fa patir. Fa patir.
No pot pas parar per cas, li cauen les parets a sobre.
Si hi ha algun altre esportista d'elit que ens escolti...
L'Uri Rossell.
Que ens ho digui, l'Uri Rossell.
Home, l'Oriol Rossell és futbolista de primera divisió.
Estats Units.
Estats Units,
és veritat, ens va portar samarretes. L'Uri és un pro, és que no sé què fa tan lluny, hauria d'estar aquí a la directiva del Barça, però bueno, ja en parlarem un altre dia.
Vinga, Neus.
L'Elna de Sant Cugat té una pregunta.
Elna, tu diràs. Qui té el micròfon?
Què passa?
Elna.
Que, mira, jo vaig a l'institut, vale? I hi ha diferents grups a la classe.
Quin curs fas, Elna?
Segon de l'ESO.
Segon.
I hi ha com els popus, les llestes...
Els popus són els populars.
Sí, les popus, les llestes...
Llestes,
deixem apuntar els
llestes, pringats.
Voldria saber de quin grup era en el seu
moment. Ui, vaig passar per diferents categories. Jo.
Home.
Això, a ESO, jo a ESO era una pringada.
Pringada.
Eres una pringada?
Era de les persones que tampoc importava. Vull dir, feia bé les coses, però normal, tampoc.
Els indiferents. Els
sí, a primària sí que era dels popus. Però després ja va estar, es va acabar ràpid.
Vam dir que...
Perquè tu, Elna, en quin grup estàs, diguéssim?
Jo les llestes.
Ah, les llestes.
Sí. Està bé.
Està no és que sigui llestes, que les meves amigues ho són, llavors jo vaig a...
T'has de juntar amb aquesta gent. Molt bé.
Molt bé. Ostres, jo com que feia un curs menys que els meus companys i era molt petit...
Per què feies un curs menys?
Perquè vaig fer dos cursos en un any, jo, i llavors anava avançat un curs.
Però per què vas fer dos cursos
perquè
en un any?
Perquè tenia altes capacitats. Però si no ho he explicat 50 vegades, ja, en aquest programa...
És que ja flipo, de veritat. Però, bueno,
jo no les tinc, les altes capacitats, les tens tu. Si et demano que m'ho tornis a explicar, m'ho tornes... No em queda. Què passa?
No explica, no passa res. Respecte per la gent amb altes capacitats. No, ja està. Jo m'avorria a classe, va venir un senyor, em va fer un test d'intel·ligència.
Sí, i va dir que faci dos cursos.
Aquest nano que faci el que vulgui.
Que passi directament.
I llavors...
I eres espringat després?
No.
Eres intel·ligent encara?
Clar, era sí, però com que era molt petit i molt poca cosa, perquè tots eren molt grans, em vaig juntar amb els popus i els malotes, llavors quedava allà camuflat entremig d'aquells xius que cardaven.
Però que era llest?
1,90 m.
Llest i popu?
No, popu no sé si era popu.
No sé.
Era un gamberro.
Jo estava amb els populars, però va haver un moment que només fumàvem porros i...
A mi em va passar també això.
I ja d'allò hi vaig marxar i vaig passar a ser pringat.
A mi, doncs som iguals, tu i jo.
Pringats perquè no fumàveu porros, eh?
Sí, els normals.
Com és la vida, eh?
La vida, noi.
Després canvia tot molt.
Sí. N'he trobat algun altre al cap de 10 anys i dic, bueno, sí, carai,
deixar pringat?
Carai.
Aquests són els guais que fumen tots, eh? Sí. I després, quan ets a l'hospital amb un tub al coll, què? Ja no és tan popular, eh, Josep?
Ja no és només a l'hospital. Quan ets al supermercat i no pots conjugar el verb bé per demanar les patates, nen, és com...
O t'han d'ajudar a agafar una garrafa.
De veritat.
Déu-n'hi-do. Escolta.
Sigueu el grup que sigueu, respecte pels altres grups.
Respecte pels altres,
sempre.
És el del grup dels respectuosos.
Sí.
És el dels pringats. És el dels pringats.
Sí.
S'ha de conèixer. No, respecte per tu.
El Búnquer és un programa escrit des del privilegi. Des del privilegi de tenir uns oients com vosaltres.
Hola, Búnquer. Suposant que Catalunya necessités un exèrcit, com li diríeu a les diferents divisions? Jo veia els líders que tenien molts referents. Potser hi hauria la divisió Bon Matí, la divisió Bona Nit, la divisió Bona Tarda, o si no, com els de Nipa, ni un paper terra. o si no, la divisió dels dofins, la divisió ara. Dels ànecs.
Ara. Ara, animals.
Jo no m'allunyaria gaire d'on jo... estàvem parlant, els pringats o els pomons?
Ostres, vinga, va, els pringats.
Els pringats.
Aneu passant endavant.
Hòstia, quina confiança.
Els intel·ligents.
Els intel·ligents, si no sap greu, encara no sortirem.
Els popos, ara els popos.
Hòstia. No ho sé, jo posaria noms d'animals, no? De fauna autòctona, sí, catalana.
Sí.
La divisió del tritó del Montseny.
Ostres,
home, aquesta és ferma,
home,
no?
Sí, ferma,
mola,
sí.
Tio, sí,
no,
sí.
Passa que els koalas.
No
tenim animals tan ximplets, no, a Catalunya?
És que es confon amb I3 després amb els infantil. Els dofins, la classe o l'exèrcit?
Escolta, tenim l'insecte pal, que és autòcton de Catalunya.
Què dius ara?
Això em va rebentar el cap a mi, perquè sempre ho veia com una espècie molt exòtica.
Sí.
L'insecte pal, allò que sembla un pal amb 6 potes.
Sí, sí.
Allò,
fa temps que no en veig.
N'hi ha de català, d'això.
Ah,
tenim un insecte pal català.
Molt bé.
I és més guapo que l'exòtic.
Sí o no?
Sí, l'exòtic sí. Vaig pensar, vaja merda.
Poder el Vall de Bastons ve d'aquí.
De l'insecte pal. No ho sé. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, en Miquel de Tona diu que ens ha portat una cosa.
A veure què ens porta, en Miquel.
Aviam.
Espera que li passarem el micròfon.
Miquel, bona nit.
Passa? Bona nit, Miquel.
Bé, considerant que estem al Búnquer i és un punt de resistència vital del país.
Sí, carai.
Jo us he portat la bandera negra.
Home!
És la bandera. Ostres. De resistència i lluita fins al final.
Endavant, te la recollim i la penjarem. No
moltes
sé
gràcies, aquesta bandera fa temps que no la veiem penjada, eh?
Sí.
Que deu haver passat.
Bueno, sí, quasi bé fa temps que no es veu penjada l'altra ja, imagina't aquesta.
El grup dels pringats.
Sí, exacte. Que quan es van repartir... A veure,
aquesta bandera jo
és grossa,
la trobo molt maca.
És maca.
És maca.
Més enllà del que representi o deixi de representar,
és molt maca.
A nivell estètic, el color... és maca.
Sí, és una bandera que tu la veus i dius, aquests van en sèrio, aquí
sí.
Passa algú.
Sí,
sí, perquè l'estelada també és maca, l'estelada.
Fa festa.
L'estelada és maca, però la tenim molt vista.
La senyera, jo ha arribat a un punt que ja de tant veure-la en parades de mercat m'assemblen unes estovalles.
Jo et dic una cosa, quan veig algú amb una senyera, penso que aquest tio és un espanyol.
Ui! Ui, el que ha dit.
Bueno, però és, que
però és la nostra, és la nostra.
És la nostra. Bueno, on vivim?
A Catalunya.
Sí.
Perdó, president. Ai,
Quines banderes us agraden a vosaltres? A mi aquesta, bandera negra, m'agrada moltíssim.
Aquesta és guapa.
La bandera americana.
L'americana és ben parida, sí.
La japonesa, ben parida, també.
Sí, la de Tristan da Cunha.
Home, aquesta també és ben parida, totes.
Molt guapa.
Tenim allà. Tu, quina t'agrada, tu, Neus? Tu t'agrada la de Suïssa?
Perquè m'agrada la Suïssa.
Ho vas dir una vegada.
Ah, perquè l'he vista, ja està. L'he vista allà bonejant.
La d'Uganda té un ocell allà al mig, que és
la
maco.
La d'Uganda té un ocell?
Una grua.
Quin ocell?
Una grua.
Ah, una grua.
Sí, sí, sí.
Com ho saps, d'Uganda, tu?
Perquè vaig estar a Uganda.
Ai, és veritat.
A Uganda i quines altres? Hi ha banderes molt divertides, eh?
Sí?
Sí, sí, sí.
Què tenen?
Sí. Home, banderes que tenen ametralladores.
Ah, sí?
Carai, sí, quines són? Jo també l'he vist,
no
aquesta.
No sé, alguna d'aquestes d'estat islàmic. Aquestes estan bé, són, fan festa.
Doncs moltes gràcies. Mirarem a veure on la penjarem.
A veure.
Poder al termo, que tapi el termo.
Ah, mira,
que
sí.
Que tapi el termo.
Sí, a mi em sembla bé.
Vale, perfecte.
D'acord.
Està molt bé. Taparem el termo, però no és cap falta de respecte, perquè el tanto amb les banderes.
Sí.
Però si ha dit que el senyor no es tovalles, què vols que hi hagi cap problema ara?
No,
no és veritat, però per exemple, hi ha molta legislació molt, molt, molt ferma.
Amb l'americana.
Amb la bandera americana. Home, si la fas servir d'estovalles, vas a la presó, eh?
Ah, sí? Però per això, que en les festes majors, en Sant Jordi i tal,
sí.
Jo crec que la senyera l'hem relegat a fer com de...
Sí, senyor.
Per tapar els cavallets de fusta de les parades.
Sí,
no sé si, no sé quin país fa servir la seva bandera. Saps què vull dir?
Tens
vull
molta
dir que
raó,
allà potser s'hi hauria de posar una mica de mocador de farcell, per exemple, i la bandera guardar-la per coses una mica més institucionals, una cosa una mica més patriòtica.
O que la bandera de Catalunya passi a ser mocador de farcell.
Exacte. Bona bandera, eh?
Bona bandera, no la té cap país, eh?
No.
Croàcia em sembla que és així.
És un mocador de farcell.
O Sèrbia, no me'n recordo. Croàcia, no? Sí, és una bandera, és un mocador de farcell.
Home, doncs estaria bé.
Sí.
Estaria
però
bé.
La bandera d'Espanya la posen a tot arreu, eh? La
a tot arreu.
Però a tot arreu.
Sí,
vull dir, cremalleres, coses, vull dir que també...
Sí, però no la fan servir d'estovall, eh?
A tot arreu.
No?
La del pollastre menys, encara, eh?
No. I aquelles polseretes amb la bandera d'Espanya.
I bolis, i gorres, i de tot, eh?
Mira, la polsereta aquella...
Déu-n'hi-do, eh?
I allò que es penja al cotxe.
El que es penja?
Sí.
Una cinta d'Espanya,
també. Del retrovisor. Tanto que penjau del retrovisor al cotxe.
Allà al mig.
Sí. Home, a vegades puges algun taxi?
Sí.
Que, no, sempre carai. Porten llaços d'aquells d'algú.
No, hi ha gent que posa coses que fan molt pes i quan fas una curva molt ràpid allò agafa balanç i pot fotre un hòstia al cap, eh?
Què en penseu de la gent que porta dues boles de billar de peluix penjades?
Però què dius? Uns...
Els daus, els daus de peluche.
Els daus, déu-n'hi-do, eh?
Els daus de peluche. Ah, bueno, sí, bueno. Què vols que en pensem?
Pues, quilleja una mica.
De la colla dels quillus, sí, escolta'm, exacte. Eh? Sí. Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Allà, amb notícia de... Ostres, l'èxit musical català a la gala dels Grammy celebrada avui a Los Angeles, eh? Sí, sí, la formació catalana Farello Five. Ha guanyat el Grammy.
Bravo! Bravo!
El millor disc de l'any. Ostres, tu, el disc homònim dels germans Farello es converteix així en el primer que aconsegueix el guardó. Fins ara, tots els guanyadors provinents de l'Estat s'havien hagut de conformar amb el Grammy dedicat a la música llatina. El premi l'han recollit l'Alba, l'Irma, la Paula, la Greta i en Bruno, que s'han mostrat molt emocionats per la victòria. L'han dedicat al seu pare Eduard, que ha assistit, evidentment, a la cerimònia. Doncs estarem molt atents a l'evolució dels Farello Five. I la nostra felicitació, eh? Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.